TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Avui, de nou, amb un programa doble en què, com és habitual per aquestes dates, em volgo rescatar alguns dels testimonis més memorables d'aquest curs que està a punt de finalitzar. I en concret, avui escoltarem el testimoni de dues persones nascudes a Mahó, tot i que una d'elles ha viscut tota la seva vida a Mallorca i l'altra també hi va passar una llarga temporada. Una temporada que va coincidir amb el moment en què va ser futbolista, quasi professional. Parlam de Maria Caimaris, algú conegudíssim al seu Mahó natal per ser la persona al front de la fruiteria familiar al mercat d'Esclaustre. I el segon testimoni que escoltarem serà el de Pep Vílchez. Fill d'un militar republicà, Vílchez va néixer, com han dit, a Mahó de manera fortuïta i ha estat una de les grans figures de la lluita sindical a Mallorca, membre del Partit Comunista, moments clau de la transició, llibreter i bibliotecari. Estava escoltant aire. A IB3 Ràdio us parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a Mahó, a Esclaustre, fa uns mesos, conversant amb la gran Maria Caimaris, tot un personatge.
Jo som la Maria Magdalena Caimaris Villalonga i vaig néixer dia 6 de gener de 1960. Vaig néixer a Mahó junt amb un germà. Jo som melliza. Eren tres més, un se va morir, en Jaume, ja fa molt d'anys. I després tenc la meva germana, na Catalina, na Cati, i després tenc un altre germà, que és en José.
I a què es dedicaven els vostres pares?
Els meus pares eren pagesos. Antes de conèixer la meva mare, na Magdalena, va néixer a Mercadal i era pagesa d'Estermi de Mercadal, va estar per Lanzell, després va estar per Favari, a Santa Rita, i mon pare sempre va ser el que se deia hortalat, vergeter. Sempre va estar en els vergers de Sant Joan, en els vergers de Sant Joan, a la Copa d'Or, i es van ajuntar tots dos, un de terra seca i un de regadiu. I mon mare va venir a viure a Mahó. Mon pare era de Mahó i van venir a viure a Mahó. Nosaltres, a Montestem, és de regadiu. És tot de regadiu. És un barranc, és barranc de Sant Joan. I allò un dia va ser la mà. De fet, moltes vegades te trobes escopinyetes i moltes cosetes. I allò és una zona inundable. Un dia, pues, la mà recuperarà el que va perdre, no?
Que se sol fer bé en aquestes terres?
Que se sol fer bé, tot productes d'horta. El que passa és que ara n'hi ha qui diuen que no hi ha canvi climàtic, que li diguin el que vulguin, però les coses de cada vegada són més difícils perquè de cada vegada fa menys fred, després fa molta humitat, el fred que passa pues, que no deixa que els arbres es recuperin, per exemple, les plantes també, encara que nosaltres tinguem aigua allà perquè hi ha fonts, encara que nosaltres tinguem aigua, necessita l'aigua de ploure. Però es fa tot lletugues, tomàtics, insistiu, se fa molta de producció, i en hivern se fa més producció de coses de fua, per exemple, ceba tendra, lletugues, després espinacs, bledes, la carabassa, que se sembra a principi d'estiu i s'arreplega, els monyacos, totes aquestes coses. I després en estiu hi ha tot el que és tomàtic, obresínia, pebre verd, pebre vermell, les patates es fan durant tot l'any, bueno, coses d'aquestes.
I en els mercats, quan hi estàs?
Jo, la meva família, en el mercat, hi he estat des de l'any 1923. Van començar l'avi i l'avi, després va seguir mon pare, després va seguir, bueno, tot dos més tard va seguir mon mare. Jo també hi vaig tenir una germana que hi va fer feina, uns anys, i després pues, ho vaig seguir jo. I jo, no sé, pues, potser fa 35 o 36 anys que hi som.
Ho has vist canviar molt.
Sí, clar, tot canvia, és que totes les coses canvien, nosaltres canviem, les estructures canvien, la vida canvia, les persones, els animals, les terres, el clima, tot canvia. És que no hi ha res inamovible. Però sota de que hi ha gent que diu canvi climàtic o no, doncs no ho sé, però tot canvia, tot acaba. Tot té un procés, naixement, tornant grossos, i després tornant petits, i potser ens transformem en altres coses. Que va, la vida, el que és que va, no acaba. El que potser se pot transformar en altres coses. Però, clar, és a dir, la vida també canvia. És a dir, és que és tot, tot té la seva plenitud i després la seva decadència. És que és tot.
Com va ser la teva infància, Tito?
Ai, jo me'n record que la meva infància va ser... Si bé anaven a escola, i després insistiu, com que mon pare era pagès. Jo era petita i el papà, mon pare, com que antes podien jugar pels carrers i tot això, no? Però ells mos volien tenir un poquet més controlats i anaven a esverger i jugant, doncs mos feia regar. Regar és, doncs, bueno, que duet l'aigua a les regadores i tombaves l'aigua i esperaves.
És que anaves amb les caves,
sí,
no obrint.
Sí, i després... I bé, però sempre, era una manera de jugar, però era una manera també... Ells sempre deien que havien d'aprendre a fer de tot. Tal, i jugaves perquè eres petit i te posaves una herbeta o posaves el que fos i l'aigua se l'endua, o posaves una fueta i posaves un puriolet i l'aigua se l'endua sense... Que, perquè jo, veus, em passava de matar animals de petita i tot això, no? Jo me'n recordo una anècdota, si la puc contar, que me va regirar moltíssim. Resulta que, bueno, un altre ja t'ho dic, que meva, per part de mon mare, eren de terra de secà i eren caçadors, anaven a caçar tors i anaven a caçar, doncs, bueno, el que se caçava antes, no per menjar. I jo me'n record que el conco meu tenia una escopeta guardada dins un no sé on, i jo un dia la vaig trobar. Hi havia molt de coloms, i jo ni me'n record ni com ho vaig carregar ni com no ho vaig carregar. Jo el que sé és que me vaig posar d'espatles a una paret i vaig començar a tirar, disparar, i ole, i jo tota sola feia una feina, una festada, no? Fins que així es veu que em vaig ferir un i va caure. I jo vaig deixar aquella escopeta, me vaig xicar, i quan vaig veure aquell animalet que treia sang, ai, jo me vaig regirar molt, molt, i me vaig posar, bueno, molt trista, em vaig agafar aquell animal, me'n vaig anar tot d'una mo mare, i mira que ha passat, i ajudem, perquè, i culpa meva, i aquest animalet, i mira que treu, i mira que treu molta sang, i que se'n morirà, i que no se'n morirà. I mo mare me va donar un parell de zones pel cul, i em va dir primer que no havia d'haver agafat l'escopeta, i que després aquest animalet, pues, que se moriria. Jo no sabia molt bé què volia dir allò des de morir cert, perquè jo l'idea que agafés esparadrap, en aquell temps era esparadrap, no eren tirites, i que l'aferrés, que el fegués net, i mo mare me deia que allò no se podia aferrar, i jo no acabava d'entendre abans com és que no se podia aferrar. I me'n record que el va deixar no sé on, el va enterrar o no sé què, no sé on, i me va dir, diu, mira, veuràs, veus, mai més se tornarà a moure. I jo allò vaig estar un dia esquinava a veure si se movia, i jo allò me va decepcionar molt, i mai més. I després ella me va dir que passava pena, que tenia mal, que li havia fet mal, i jo allò no me va agradar.
I no has tornat a matar d'animals?
No, mai més.
Mai més?
Mai més, no. I s'excés me fa molta por, i quan te'n troca alguna dins una psiqui o el que sigui, faig desastres de crisi, però jo l'agaf i la trec. Sí, i a més he posat a les bevedores d'aigua dels animalets, he posat unes pedres perquè tampoc no hi ha per a què... No m'agrada el sofriment gratuït. Si és per menjar, no n'he mort mai, no, d'animals per menjar. Però si s'hagués per menjar per necessitat, doncs clar, vull dir, l'instint de supervivència com animals, hi és. Jo, des de l'ego, no m'hi voldria trobar, però tot queda obert.
Hi heu matances, que vostres?
Sí, i jo no m'agradaven.
No t'agradaven gens?
No, ja no. Jo no m'agradaven, de fet, a mon pare tampoc no li agradaven, se posava molt trist. I, bueno, i sempre venia un senyor que sempre li deia, no li feliç menys mal possible, perquè jo me l'estim en aquest animalet i tal, i jo sé que me feien estar allà, i jo només sentir aquell crit i aquella cosa, ja el sofriment aquell, no? Vull dir, i després me feien agafar la cor i faig que vaig dir prou, n'hi ha, i no hi vaig anar més. Després me deien que anés dalt, que preparés, ajudés a preparar el dinar, però a poc a poc, ni dinar ni res, jo només aquell olor i tot allò, no, de botifarrons, aquestes coses, la sobrassada, qualque vegada ensany em menjo un trosset. Però és que tampoc no m'agrada el botín, no, som un poc rara. Menys car, menys un pot de pollastre, però menys molt les verdures m'agraden molt la pasta. Després també m'agraden els ciurons, les llenties, el peix també, no tot el peix, però un peixet també a la planxa també m'agrada. Però jo t'ho dic, la car no me diu... És que no és no per res, sinó que no me diu molta cosa, m'entens? A part, pens que la car té que ser, quan menges una car, té que ser una car molt bona, Vull dir, jo considero que si un animal està ben tractat, ben traslladat i ben mort, la carn és molt bona. Si un animal ha passat pena, no. I un carnisser ho sap.
Com funcionaven les matances aquí, eh? A Menorca? Era com a Mallorca, que és una festa familiar, que convides els veïnats?
Nosaltres no ho solíem fer així. Nosaltres era una cosa molt, molt, molt familiar, no venia ningú, m'entens? Que jo me'n recordi, eh? Quan jo era el millor més petita, pot ser. Però que jo me'n recordi, no. Només hi havia mon pare, mon mare, els germans, el matador, el qui el matava, i la senyora, la dona que l'ajudava. I era una cosa que... Sí, el qui el matava pot solia beure un gin, li tenien un gin, això sí, se feien els crespells, se feien les roes, les roes que se treien les coques en roes, se feien també pastissets, després sempre per menjar se feia el brou, però no se feia de les matances, diguéssim, se feia de pollastre, un bou de pollastre.
Que menjava un botre,
o sigui, sí.
perquè ja menjàvem el frit de matances. Que
no, aquí no, aquí no, aquí nosaltres feien bullit brou. I després, això sí, després la subversada que s'havia fet en provaves un tros, m'entens? Però no era una festa de festa, perquè jo t'ho dic, per mon pare allò i per mon mare, que tampoc no els agradava molt això de matar animals, els era una cosa que era una feina, s'havia de fer el més ràpid possible, bé, un bon ambient, però si podien acabar les 6 des de que vés per les 7, per després anar a penjar les subversades i botifarrons i tot això, i ja està acabant. No era una festa. Era un acte com un poc de respecte, diria jo. Com un poc... Sí, jo crec que sí. Sobretot ara ho veig de gran, no? De petita potser no me'n donava compte, i potser ells tampoc ni se'n donaven compte. Però de gran me n'he donat compte que en realitat era això, vull dir, no era cap festa.
Vols dir que ton pare li agafava un carinyo en aquell porc que engreixava.
Sí, jo sé que ell antes de matar-lo, una setmana antes, estava malament, i quan antes de matar-lo, d'obrir-li la soll, jo una vegada el vaig sentir, ai, pobret meu, te tenc que matar, però és que saps la vida, és que saps la vida, nosaltres serem pitjor, que mos menjaran els cucs, deia ell. Cosetes així, vull dir, no n'estan mai... Però bueno, però menjaven carn i els agradava la carn. Tots dos eren molt agradables, sí, tots dos. I després, el fet d'estar a la plaça els hi va obrir molt el cap. Es conèixer... Sí,
estar...
Sí, es conèixer la gent, es conèixer les maneres de pensar, es conèixer situacions, perquè se viuen moltes situacions. I també va ser temps, doncs, ells també de joves, doncs, de, bueno, de que no passaven gana, perquè no passaven gana, tenien els vergers, però bueno, que es menjar que no s'atirava. El menjar s'aprofitava i un animal s'aprofitava. És a dir, un animal el mataves bé perquè el havies de menjar o bé per supervivència anaven i venien, no? Però els caçadors eren caçadors per menjar i per vendre. No hi havia, crec jo, aquestes coses esportives. Però vam, tampoc no mos tenim que enganar, perquè antes era un test també de gent molt ruda. I un animal era un animal. I jo he vist feliç desastres en els cans que hi havia per allà de vora. No t'agradava un cal i foties una cosa, o el agafaven, el penjaven, el fotien dins un sac, tapar... Bueno, jo he vist moltes coses. I un asa i una mula també hi havia gent que ets apretava, m'entens? Jo te ratll de cameva. Cameva era una altra... Potser amb unes altres coses no, però amb aquestes coses, pues sí, sí que ho eren. Jo me'n record que teníem una vaca, es veu, una vaca que era de nom Mora, i només en teníem una, no? I era per donar molt llet en els bessons, que eren el meu germà i jo. I jo me'n record que una vegada mon pare se l'endua fermada en el carro, no? Dic, on vas, al matadero? I jo no sabia que era el matadero. Ah, jo venc. Bueno, bé, però tens a quedar de fora. Sí, sí, jo quedaré. I el matadero era en esport. Allà on té la casa del mar, veies un canal i allò hi veies... Bueno, tot anava desastres, veies. Però bueno, jo en aquell moment no. I així quan van arribar allà, mon pare me diu que esperi, ell entra en sa vaca, i es canta molt poc, surt. I dic, i que han anat a fer res, anem cap a Esverger, anem. I anant cap a Esverger, i quan arribam, mon pare, mon mare sé que diu, i què fas amb ell en sa vaca? Diu, bueno, i diu, jo diu, només he vist tot el que he vist. Diu, i veure tot el que he vist i tot... No, diu, jo me l'estimo en aquest animal. Diu, ja se morirà aquí quan sigui bé. I diu, bé, i també m'han dit que estava massa magre, que estava massa magre i que l'havia de tenir grassa i que no sé què. Ala, diu, fa boig la punyeta, diu, me'n vaig, me l'enduc, i ala. Diu, almenys si hagués de morir, que me donessin cosa, però morir per res. Diu, ala, me l'enduc i això m'ha quedat, no? Era molt petita, jo no sé exactament, m'entens? Però, vamos, era això.
El que teníeu aquí, en el mercat, sempre provenia del vostre bocí?
Sí, amb un principi sí, perquè no hi havia... És a dir, la gent menjava de lo que hi havia. No hi havia aquestes grans superfícies, ni hi havia els almacens, ni hi havia res. De fet, nosaltres era un mercat d'abastos i això proveïa a tot el que era Mercadal, Ferreries, venia la nineta de Ferreries, que sempre me'n recordaré, venien després els de Mercadal, venien en Lito i venien Pancracio, Villalonga, i després venien també des Mitjorn, i després venien de Fornells, Nini de Fornells també, i venia moltíssima gent i carregaven els hotels, també venien. I carregaven, i allò, es de matí, pràcticament a les 11, ho havia acabat quasi tot. Després era per la gent que hi havia, però t'aixecaves molt de matí a les 4 que hi havia una festada. Carros i carros i tothom que hi duia coses. El mercat d'abasto alimentava tota la població. I després hi havia animals i gallindis per Nadal i ves per aquí suelto i de tot, carnisseries, de tot, no ves? Era un mercat. Després ja les coses van canviar. I, bueno, i s'ha seguit un procés.
Devien ser tots uns personatges.
Ai, sí.
Devien ser ben curiosos, no?
Sí, hi havia de tot, sí. Jo me'n recordaré aquí en aquesta banda d'aquí hi havia les carnisseries, i era una passada, perquè quan hi havia qualque cosa diferent que passava, bueno, tothom sortia, i a més era aquell caràcter machista de siular, d'aquelles coses que se deien, no? I jo me'n record la primera vegada que vaig veure una persona negra. Bueno, aquí va haver un esvalot, una persona negra. Has vist un negre. I bueno, jo pensava, dic, bueno, és un negre, tampoc no sé, no? Però, i després, quan en aquell temps que començava a haver-hi turisme, que hi havia qualque dona que venia del nord, o qualque, pues, rotjos i qualcomo, però sobretot elles, no? Elles són les que llamaven l'atenció a el que era aquí, no? Pues aquí, clar, la gent... Jo no sé, es moria qualcú de negre i tot era molt... Estic ratllant de les èpoques d'en Franco, d'antes de Moritzé, no? Pues quan hi havia una cosa d'aquesta, et xiulos per tot i, bueno, jo que sé. I després moltes anècdotes, clar, jo que sé. Hi havia molta gent que tenien... N'hi havia un que tenia un garrot i quan les senyores tocaven, tu no toquis, pam, li donava un... Després hi havia en Caneles, que era qui se n'encuidava de tot. I després aquí també hi havia una presó... Sí, jo un parell de vegades vaig veure... Però, clar, jo no me'n record. Jo no me'n record perquè, clar, moltes coses no me'n puc recordar. Però, bueno, la gent, sí, molta gent. Gent de molta feina, moltíssima feina, d'hores i hores i hores de feina, perquè els homes feien de pagès i les dones eren les que venien a vendre la plaça i després havien de fer-lo de la casa i després se n'anaven a esverger a ajudar, m'entens? Però, bueno, la gent feia moltíssima feina. És a dir, és bé que tothom tenia... Potser va arribar un moment, quan els anys van començar a canviar un poc, que la gent pues, vivia més o menys bé, perquè tothom podia tenir la seva caseta a la platja, o podia tenir una sèrie de coses. Però és que la gent feia molta feina. I, clar, i l'esforç també té que dur alguna cosa, m'entens? És que... Jo, per exemple, mon pare sempre deia a ell, ell va aprendre a fer les coses de sa casa perquè en els 8 anys li va passar un carro per damunt i li va fer mal aquí per damunt dels pits i el doctor es veu que li va dir que no podia anar al camp, no? Entonces, sàvia, el que li va dir va ser pues, que ell quedés a casa i ell quedava que seva i que fegués cosetes i ell feia cosetes, no? Però és que s'avorria i volia fer més cosa. I va aprendre a fer menjar, va aprendre a fer de tot, no? I els mateixos temps, com que li agradava molt l'electrònica, pues va fer a ràdios, o construir ràdios, i va fer unes ràdios...
Transistors
d'aquests de tot, no? De llenya, de tot. El meu germà me sembla que ho té guardat. Però sempre ell contava que mon pare, una vegada, que ho feia d'amagat de mon pare, perquè si son pare ho veia, que diria i tal i qual, i son pare un dia es veu que li va dir, escolta tu, diu, deixa tot això... o feu quan no sé què, o deixeu o alguna cosa així. I li fes favor d'anar a l'esverger, estaràs a l'esverger. Digui tu que vas dir, diu, mai me n'he arrepentit d'això, mai. Diu, perquè, diu, sempre, diu, he fet, no hi ha hagut ningú, persona que m'hagi comandat. Diu, sempre he fet el que jo he pensat que havia de fer, que a vegades has anat més estret, perquè han passat moltes penalitats, que a vegades has anat... Diu, però mai m'ha comandat ningú, mai. Diu, i aquesta llibertat, Diu, de que no te comandi ningú, de que tu fas pel que fas. Diu, inclús passant pena. Diu, i després, diu, estar a l'aire lliure. Diu, això, veure't sol, veure la lluna, veure... Diu, això és... Diu, és, jo no puc estar dins d'una oficina, diu, ni puc estar... Diu, això, diu, cada un serveix pel que serveix. Diu, que la llibertat aquesta, que això, sempre ho va valorar molt.
Tu també.
Bueno, jo també. Oh. Bueno, jo era un part revolucionària de joveneta.
Ah, sí?
Sí, clar, és que... És que era normal, jo era revolucionària perquè jo vaig néixer amb un germà, és a dir, el meu mellizo era un nòmo, no? I clar, i quan van començar a tenir aquella edat de preadolescents i adolescents i tot això, aquestes hores tens a venir tal, jo sempre, clar, a quina hora tenim que venir? Pues tu a les 9. I tu? Tu no. Tu a l'hora que vulguis. I perquè ell a les 9 i ell a l'hora que vulguis? Perquè ell és un nòmo. Clar, i jo so. I per tot era perquè ell era un home. I ell me feia xantatges, jo volia anar aquí, no ho contis, ell me feia xantatges. I sempre, sempre, sempre vaig luchar, sempre no vaig trobar just, i sobretot no, jo no me demanava el món com era ni com no era. Jo me referia allà a la meva realitat. Jo que sé com era el món o com no era, jo no ho sabia, no? Nosaltres vivíem aquí i tot això estava molt, molt tancat, no? Però jo la meva realitat, avant perquè ell pot fer això i jo no ho puc fer. Avant. Abans perquè ell, i jo era un poc rostida, no? I per això tenia 9 anyets, i com que també jo tot ho feia corregent, sempre corria, m'agradava, era nerviosa, no? I me van posar a cosir, a aprendre a cosir, perquè almenys me tenien una horeta o dues quan sortia d'escola un poc tranquil·la i allà a cosir, i bueno, i vaig aprendre, que ara m'ha servit de més gran, que ara de jove no em vaig voler saber res. Després, en els 12 o 13 anys vaig anar a una botiga que antes era en Topili, a Sarrabal, que venia roba i tot això. I després vaig anar a Cal Leandro, que venia fruta i verdura, en el Duque de Crillon, i bueno, i allà vaig i després vaig anar a l'institut i tot això, no? Però jo era un poc rostida, eh? Sempre m'avarava amb ma mare i discutia amb ells, jo què sé.
M'encanta aquesta expressió, rostida.
Claro, rostida, era rostida, caparruda, rostida.
Sí, sí,
jo, sí
de
tenia,
sang calenta.
Sí, tenia una gorga i tenia... I remugava i jo, bueno, m'abullia sa sang, no? Vull dir, jo...
Com vas acabar quan es fent càrrec del lloc? De...
Bueno, jo fins als 30 anys no vaig venir cap aquí, jo vaig estudiar, vaig estudiar COU i BUP i tot el que hi havia antes, després vaig anar a l'escola de magisteri, després me vaig treure el que és ara, com li diuen ara, tècnica en guarderia, bé, amb escoles infantils i tot això. Vaig fer molt poc de pràctiques i tot això, jo necessitava. A més, en aquell temps vaig estar un parell de mesos a Sindioteria, a Palma, i allò era una escola on hi havia molt de treballadors, fills de treballadors, hi havia molt d'edats i tot això. I jo aquelles coses, jo és que... Aquelles coses de que havia de ser tot així, que l'administració me deu, bueno, que els mestres... I jo allò no m'agradava, jo no m'acabava d'agradar, no? Jo era més lliure, no? Jo veia que hi havia altres maneres d'aprendre les coses i no sé. I la qüestió és que, bueno, vaig rodar, vaig fer també de com se diu ara, vaig fer feina per l'Ajuntament de Palma també de monitora, de temps lliure i totes aquestes coses. I com que sempre m'agradava provar coses i sempre m'agradava, jo era joveneta i era nerviosa i havia de fer... També vaig fer feina, perquè feia feina amb moltes coses, també vaig fer feina, contra tu, de transportista en aquell temps, dur coses de Palma a Cala Ratjada amb una furgoneta, no tenia carnet, però en aquell temps era... No, jo no hi arribava, i molt bé que m'anava, molt bé que m'anava. I després, quan vaig venir aquí per examinar-me, me van suspendre la primera vegada. Vaig pensar, mira, vaig fer dos anys de sona. I després també vaig jugar a futbol amb el Baleares, amb el Baleares. Vaig jugar amb el Baleares i vaig jugar. L'única menorquina que hi havia, na Montse, qui va ser batlessa de Sant Lluís, i després vaig tenir com a companyera, que ara, després de 40 anys, me va donar recuerdos a través del meu germà, i ara mos posarem en contacte, en Natonga Villaronga, que Natonga Villaronga jugava en el Baleares i va jugar també en el Bunyola, que jo també vaig jugar, i era sa germana de n'Agustí Villaronga.
Jo som de Bunyola.
De Bunyola? I coneixes en Apaca, i de...
Sí, clar.
I doina paca, va jugar amb jo, o bueno, jo vaig jugar amb ella. Sí, senyor, i ella va ser la capitana de la capitana i va jugar a la selecció espanyola, el que no sé si és la capitana. Sí, jo m'agradava, però no en sabia. Però jo m'agradava i jo corria molt i vaig jugar a futbol i compaginava el futbol i el futbito, no? I de futbito jugava de portera amb el Molinar i el futbol de delantera. I me posaven, i quan me posaven, quan no hi havia ningú més, me posaven, sempre feia el meu golet, sempre feia un golet, sempre feia... I allà vaig fer molt bones amistats, clar que sí.
Clar, que era un món hipermasculí.
Sí, perquè jo no ho podia dir aquí. Jo aquí a Menorca no ho podia dir.
A Menorca no podies dir
abans, que... Jo no ho podia dir perquè, abans que diria mon pare i mon mare, per ells era, mon mare era un desastre que jo, una dona, jugués a futbol, això era cosa de mascles i era cosa de no sé què. I jo no ho trobava, jo, és a dir, de la mateixa manera que anaves a Verger o que anava i que agafava catses i que... Pues perquè no podia fer allò i, bueno... I me'n record que una vegada jo tenia tots els equipatges guardats del Balears, del Bunyola, de tot el que vaig a ser, i una vegada, no sé, me va agafar un de so i ho vaig tirar tot. I me n'he arrepentit molt. Me n'he empenedit. Sí, perquè ho tenia, imagina't, tenc 65 anys, això en deu fer 35, no 35... 40, en deu fer jo de so. Sí, també tira en fona, eh?
És que anava demanant-te per
ai, sí, sí.
I com vas començar?
Doncs pues mira, vaig començar amb una amiga de Madrid, de Vallecas, que vivia a Menorca, vivia a Cal Escoves, era una escola escovenya de Cal Escoves, que jo allà a Cal Escoves vaig conèixer una gent fantàstica. Cal Escoves era una meravella, després ja es va embrutar, va venir gent de fora, ja hi va haver baràs amb els barcos... Bé, tot té el seu principi i el seu final, també, no? I aquella lota tenia un can, Yuki, un pastor alemán, i sempre li tirava pedres. I jo un parell de vegades la vaig anar a acompanyar, diu, mira, diu, he aprendido de los honderos. Ella era molt primitiva, li deia jo, perquè li agradava molt l'arqueologia i sempre llegia coses, i sabia d'esfoner, jo sabia d'en David, però no. I ella va aprendre un poc i tirava les pedres en escans, si no me casi, no me canso i tal. I un dia me va cridar, mira, podies venir, i jo allà tirava, se me caia, i jo no. Me va dir, hi ha un equip, aquí el d'un Martí, en Martí Pons, des Mercadales, que era Fabiolet, i tal, i bueno, i jo vaig començar i no m'agradava, però després me va agradar, i fins ara, no sé si duc 28 o 29 anys, i m'encanta, de més, perquè coneixes gent de molt de puesto, gent d'Eivissa, he vist moltes vegades Eivissa, i com que duc tant d'anys tirant la vista com era i com és, Formentera, que jo, l'engirada de Montavall a Formentera, perquè allà hi havia quatre bicicletes i quatre ases, hi havia quatre cases, no hi havia ni Consell Insular. Jo quan vaig veure Consell Insular, quan vaig veure hospital, quan vaig veure supermercats, hotels, és que no m'ho crea. Només per dir-te que una vegada van anar a tirar fa uns anys, en el 2013, i no cercaven una tanca per grossa per poder tirar. Van haver de tirar un puesto... I després molta gent de Mallorca. Jo, la gent mallorquina m'encanta. Jo penso que jo crec que la gent tots mos feien, jo crec que els qui mos divideixen són els senyors de la cosa, aquests qui somien, no sé què somien, no sé què mengen ni què beuen, no sé a quin món estan. I bueno, i no sé, m'agrada molt i he tingut moltes satisfaccions amb pastir en fona i és un joc que te dona molt d'equilibri i vas a la naturalesa. Bueno, de Menorca ho som no sé quantes vegades, després de campiona Balears, de Balears, pues, també, no sé, 11, 12, 13, no ho sé. I després internacional, fa quants anys ho vaig ser, internacional ho vaig ser dues vegades, i després ara me vaig presentar a la Copa del Món, que no era oficial, la feien des d'Eivissa, un senyor, en Pep Ribas, que és un senyor que és molt difusor de tot això, fa desastres de coses, i vaig quedar subcampiona, però vaig tirar amb dones, perquè ara fa dos anys que tiren bombos. Me fa moltes ganes tirar amb bombos,
I el que
guanya? Ara van quedar fa 3 setmanes de Balears per aquí, es van quedar, i jo hi era amb ells, vaig tirar amb ells, i bueno, i ara diumenge passat l'altre van fer el campionat de Balears de pilota, jo vaig tirar amb homos, de 24 homos vaig quedar a 3 punts de tenir pòdium, estic molt contenta, dels 24 millors de Balears, i ara pedra, mos toca diumenge aquí ve.
I practiques sovint?
Bueno, jo sempre tenc fona per cotxe i per tot, no? I per les tanques, i sempre agafo la pedreta i tir, però no tira dianes, tira aquí, tira allà. També m'agrada tirar les fosques, avam a bon tir, se renou, avam m'agrada... T'inventes coses. Jo sempre, com que estic nerviosa i molt imaginativa, sempre m'he inventat, i amb això m'invent. I després moltes vegades he tirat quan plovia i quan feia vent, perquè també són sensacions, no sé, volia, saps allò de viure un poc el sentit, l'esperit foner, no?, de que aquella gent tirava en fona per menjar i per defensar-se. És a dir, que això no hi ha volta de fum.
I devia fer un bon mal? Que te pegui,
sí, no? Una vegada... Bueno, és que és molt perillós, per això, quan vas amb gent i quan vas a fer demostracions i tallers, tens a tirar en pilota. Jo una vegada, amb una primera volta, sense tenir força, me van ferir, me van obrir, me van fer un trenc en el cap. Però vull dir, això fa mal, ui, això maten, clar, això fa mal.
Era Maria Caimaris, nascuda a Mahó el 1960, i coneguda sobretot per la fruiteria familiar que du ella des de fa anys, situada al Mercat d'Esclaustre a Mahó. Fem una breu pausa i tot d'una torna.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio?
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, un programa que està a punt de cloure la seva novena temporada. La que ve farà 10 anys que estem en antena i ho haurem de celebrar. I avui estem escoltant alguns dels testimonis que més ens han agradat d'aquest passat curs. Acabam d'escoltar Maria Caimaris de Mahó i ara escoltarem un altre Mahones, encara que sigui un Mahones accidental. Aquest és Pep Vilchez, a qui vàrem entrevistar a la plaça Pau Casals de Palma. Aquí el teniu.
Bé, jo me nom... Josep Maria de Vilchez Carreras va néixer a Mahó a l'any 1953 i quan tenia un any mon pare va venir destinat aquí i nos venguérem des de Menorca cap a Palma. Mon pare era funcionari civil del Ministeri de Defensa. Bé, és una situació una mica peculiar, però que correspon a una època determinada. Mon pare li va agafar la guerra civil a Menorca i se va passar tots els anys de la guerra a Silla, perquè estava fent el servici militar, i en aquest context va conèixer a mon mare. Mon pare pues, va ser tinent d'artilleria, destinat a una bateria de costa, que no va entrar en acció, però que bueno, va sofrir represàlies, però limitades. No com altres. Home, podia haver sortit de Silla perquè els oficials van sortir majorment a través de Devonshire, que va ser un barco anglès, perquè a Menorca se va pactar la rendició i va decidir quedar-se. Així tot, pues, va tenir que estar pendent de judici un parell de mesos. Se va arxivar el cas, gràcies al testimoni d'un capellà que va testimoniar que bé, que aquest home pues, havia recolzat un moment determinat quan estava a la mola, i, en fi. Com a Menorca no va haver pràcticament combat, perquè se va rendir, és un cas excepcional. En Franco no va acceptar cap rendició, ni siquiera la famosa rendició del País Basc, no? Menorca estava internacionalitzada, Per tant, se va pactar la seva rendició a través de la intermediació d'en Hilbert, que era el cònsol britànic a Mallorca. Per tant, va ser acordada. Per què? Perquè les potències aliades, que encara no estaven en guerra, però que estaven en una situació molt tensa, pues, tenien la preocupació de que Menorca acabés en mans dels italians. Per tant, la sortida de Menorca, els italians no varen intervenir, van fer una intervenció puntual, no varen intervenir, i unes 600 persones varen poder sortir en vez de Buenos Aires, un barco anglès. Jo, mon pare, no en parlaven, quasi, no. Sí, però mon mare sí, va fer alguns comentaris, que va venir l'assistent de mon pare, Carlos. Ai, que s'ha dit ràpido. I mon mare va demanar a mon pare, bueno, tu has fet res, i va dir, no, en definitiva no havia entrat en combat i s'havia passat tota la guerra pues, a una bateria de costa, que no va anar. Els canons, ni siquiera els canons de la bola, se van anar a utilitzar per res. Si mateix va haver bombardejo, repressió posterior, etc. Si hagués estat membre d'un partit polític, s'ho hagués encarregat, això sí. Així tot, va tenir que estar 2 anys i mig a un camp de treball a Girona, a Gavà. Va acabar això l'any 42, 43, anaren cap a Barcelona, allà va néixer la meva germana Carlota, i després tornaren a Menorca, i de Menorca, doncs, pues, aquí. Aquí m'he criat, me sent mallorquí, me sent menorquí, i a la vegada me sent de la resta de llocs de parla catalana.
Perquè ara vau mantenir el contacte amb Menorca.
Sí, sí, perquè si bé mon pare no tenia parents, encara que ell havia estat a Menorca de nin. Mon mare sí, tenia 7 germans, 6 homes i una dona. Ma mare era la única dona. Llavors, home, no en tots, perquè un germà de ma mare pues, va estar 6 anys aquí a la pobla fent carretera per no res. Se'n van anar a Urgell, d'Urgell tornaren quan s'independència. Un altre germà li va tocar la guerra aquí, a Palma, i com era menorquí ja era sospitós, i com el qual pues sí, també li donaren oli de rací i tal. Circumstàncies que degueren afectar a molta gent. Entre la gent que no va passar res i la gent que mataren o torturaren, hi ha una franja de gent. L'ambient de la repressió existia. Hombre, franquisme realment va ser un gran silenci. Però en silenci, que a més va ser autorregulat, no feia falta. Si tu sabia que si deies no sé què, o sigui, avui en dia que se posa en qüestió tot, pensa viure una societat tan distinta de la nostra que tu no podies dir res en contra dels que governaven. O sigui, amb la qual cosa la vida se va projectar cap al món civil, fins a parlar de futbol, tal. Parlava de toros, parlaven d'escoltaven la ràdio i tal, però el món polític estava completament al marge. I era un món perillós, tu no podies dir res. Perquè, clar, era una dictadura, no? Allà no havia ningú elegit. Allà tothom s'anomenaven entre ells. Bé, jo vaig viure ja a final dels anys 60. Vaig començar a adquirir un compromís polític, antifranquista, que me va conduir a militar el Partit Comunista, clandestí. Vaig viure el que se va denominar tardofranquisme.
Cada dia ets un nin.
La primera vegada que vaig fer una acció clandestina va ser el mes de desembre de l'any 1969, que va ser puntual, contra el procés de Burgos, que se demanaven 20 penes de mort a una sèrie de gent del País Basc. I en aquell temps pues, havia fet feina a l'Ull de Vidre, que era la primera llibreria que se va posar aquí, feina dependent. Estava també vinculat a grup de teatre independent, a través d'en Pere Noguera, Antoni Marí Tomàs, tota aquesta gent. Hi havia una consciència que era antifranquista, per una banda, i per altra banda també era d'una sensibilitat important per la qüestió identitària, no? Perquè se parla d'aquí, és mallorquí, és català de Mallorca, estava ja condemnat a desaparèixer perquè només se tolerava dins l'àmbit domèstic. Exceptuant l'Iglésia, l'Iglésia sí, va mantenir el tema de la llengua. De fet, tinc un catecisme de l'any 1937 de Mallorca que està en mallorquí. Home, l'Iglésia sempre té una tradició en les llengües vernàcules, per la raó de que la llengua vernàcula és una llengua que afecta els sentiments, com la qual no és el mateix una persona, per exemple, de Mallorca, de l'interior, que desconeixia pràcticament el castellà, si la tenies que adoctrinar en temes espirituals que afectaven els seus sentiments, se tenien que exposar en la llengua de la persona. Això és una tradició de l'Iglésia que ha provocat situacions a vegades pues, una mica complexes, com és el compromís de l'Iglésia basca en relació als drets del País Basc o de la mateixa Iglésia catalana, no? I crec que aquesta simbiosi, a més, aquí, una part de la Renaixença va ser en mans de gent vinculada a l'Iglésia, des d'en Costa Llobera fins a Joan Maria Alcover. I després de la guerra, jo crec que aquí se va generar un anticatalanisme, diguem-ne, combatent, que no se nota d'una manera tan virulenta com se va notar abans de la guerra. La meva opinió és que aquest anticatalanisme té com a origen el desembarc d'en Bayo, que va ser percebut per la població com un atac de Catalunya, perquè les forces d'en Bayo procedien de Catalunya. Les guerres se singularitza, s'individualitza l'enemic. És alemany, i en aquest cas era català. Mira, l'explosió de gent que se va afiliar fa l'any. Una multitud, clar, perquè era la forma de tenir una protecció. És com quan demanaven dos vespres, tal. Clar, te donaven una... Si tu no pagaves, estaves ja a la llista negra. Per tant, tothom va pagar. Què hi ha que posar? M'explic. Aquesta situació, que és peculiar també i que afecta els conflictes bèl·lics de la... A veure, la paraula, per exemple, traïció. Avui no té sentit. En un context de confrontació, és que t'afusellen. I clar, aquest país va viure un context de repressió, no només durant la guerra, sinó el més terrible va ser és que va durar 40 anys.
Te volia demanar com se vivia dins casa, perquè, clar, ton pare era militar republicà.
Sí.
Com vivia aquesta...
No se'n parlava. Però... Mon pare ja no...
Però dins intimitat no...
No, qualque cosa... Sí. Quan se va morir en Franco, sí, ja notava... Ja se'n parlava una mica més. I mon mare ja... Alguna cosa, mollava, això... Jo li deia, és com un Rafel, perquè el van enviar a la pobla. I em deia, per llangarut. I jo pensava, això què vol dir? O sigui, una delació, una qualsevol persona que volia fer mal a una altra, tenia tots els instruments per fer-ho. Ara, és com que un Miquel, que va fer el servici militar aquí, però jo després ja em vaig entrar, que el van acusar de que se'n volia anar a Menorca amb una barca, amb la qual ja tenim, se li van fer mal les cames tota la vida. Damunt d'això se va afincar una dictadura.
Li van fer mal les cames de...
De la pallissa.
De la pallissa que li van...
O sigui, el que deia abans, que entre matar i viure, hi havia una sèrie de situacions, clar, la gent, en aquest sentit, pues, la por, tot és por. La por vinculada al silenci, això no se'n xerra, en marc familiar, sí. Hombre, aquí va haver molta repressió, a Menorca també, però aquí va ser molt gros, perquè va haver un moment en què Mallorca estava completament aïllada. La república tenia Menorca, en Bayo va agafar Arbissa, 7.000 homes desembarcats a Manacor, a la costa, a Porto Cristo i tal, i els amics, o sigui, els franquistes estaven en l'operació de traslladar les tropes des d'Àfrica fins... Llavors estaven molt en fora. Mallorca va surar en mans de nacionals gràcies a la intervenció italiana. La intervenció italiana va ser contundent, contundent. En Bayon tenia 5 o 6 avions, hidroavions, i el primer dia se n'encarregaren 3, els avions italians, que eren avions de tal, era una potència militar, i, claro, l'aparició de l'aviació italiana va capgirar la situació i va provocar la retirada d'en Bayo, perquè en Bayo no se podia retirar. Ho feren retirar perquè, clar, l'opció de la República era enviar avions a combatre contra avions italians. I aquí se va acabar, però la victòria de Manacó, de Nacional, va ser una pantomima. És una pantomima. Si no hagués hagut la intervenció italiana, pues, probablement a Mallorca no hagués aguantat. Però bé, això és una especulació. La veritat és que va haver la intervenció italiana, amb molta preocupació, inclús per en Franco, perquè en un moment determinat en Rossi se va fer amb el control de Silla, i això és una possibilitat que no se va donar. Si, probablement, si la República hagués aconseguit controlar el cop d'estat, els balears haguessin caigut en mans dels italians. Aquesta és l'única vegada que ha hagut perill que els italians se quedessin en els balears, perquè ells van agafar la peça. A més, hi ha tota una sèrie de documentació que va en aquest sentit. Aquí és qui comandava, era el barco italià que hi havia el càrrec militar de marina. Aquest és qui comandava, pràcticament, en termes generals, no? Per què? Perquè les Balears estan a un punt estratègic entre França i Eugène. L'exèrcit colonials estava en Àfrica. Si Franco no hagués traslladat les tropes colonials, o sigui, la legió, els regulars i tot això cap a la península, el cop no hagués prosperat. De la mateixa manera, per als italians seria important tenir un punt de control entre França i Eugène. No? Per això, el que t'he comentat jo de Menorca, que Menorca va quedar, se va pactar, perquè estava internacionalitzada per els interessos, sobretot de França. Després, tot això pues, va provocar una postguerra que tots ja coneixem, amb aquesta quantitat brutal de gent assassinada sense combat. I tot això també ha que dir que als anys 70 se sabien coses, però com quedava tan poca gent, sí, jo vaig conèixer gent perquè el Partit Comunista pues, havia diverses persones, com en Guinguet Mestre o Miguel Rigo, que havien viscut... però era molt poca gent, perquè, a més, els eliminaren. O, en el cas de Miguel Rigo, perquè varen poder sortir per presentar-se a les Olimpiades Populars, que van sortir unes 600 persones, el dia abans del cop d'estat, per anar a Barcelona a participar de les Olimpiades Populars. Aquesta gent se va salvar. Però la gent que va quedar aquí, pues, no miraren prim. Els que quedaren, que no mataren, tot tenen una història peculiar i individual, perquè quasi tothom va ser escabatxinat. La memòria quedava dins els marcs íntims. Per exemple, en el meu cas, la repressió va ser limitada. No me puc comparar pues, amb aquella gent que sacrificaren, torturaren, tiraren dins un pou. I d'alguna manera també, pues, la meva família, de part de pare, pues, hi havia gent que era del règim, no? Però que jo no la vaig conèixer, perquè sabeu que havia estat en judici i tot això.
Varen pues, marcar distàncies.
Varen marcar distàncies, però sí, la meva abuela, que era castellana, per això, pues era del règim a matar. Però bé, això se va donar dins moltes famílies. Però amb aquesta gent, jo tenia la gent de part de mon pare, excepte els seus germans, el germà de mon pare, tio Julio, va sortir per la frontera i va acabar a Venezuela, a Caracas, i no van saber d'ell fins als anys 60, que va sortir hasta la vanguardia. La madre encuentra a su hijo, i tal. O sigui, tot això passava i no s'han enterat de moltes coses després, mentre passava no.
Te volia demanar per la teva infància, com va ser? vares néixer a Mahó, però molt prest
vares
traslladar aquí, on vareu viure?
Bueno, pues nosaltres vam venir aquí, després érem mon mare, jo, mon pare i dues germanes, no? Nos vam ubicar a una travessia d'escaret sindicat. Jo vaig anar primer a l'escola graduada, després ja amb 8 anys m'he escolaritzat molt, molt, molt nen, perquè les meves germanes me duen a escola. I després vaig estar 2 anys o 3 a Sant Antoni de Pàdua, que eren els caputxins, i finalment vaig fer el batxillerat elemental a Sant Felip Neri, que per cert, des de fa anys, nos veiem una 30 d'exalumnes, que tots tenen la mateixa edat i tal, que és molt curiós, perquè, primera, perquè la llengua vehicular és el mallorquí. No, això ja no se repetirà en el futur, m'explic. I segona, perquè s'ha generat un clima d'una certa fraternitat que fa que hi hagi gent que sigui de dretes i gent que no ho som, però que mantenim un vincul de respecte i amistat. Jo ho valor molt, perquè crec que hi ha que crear àmbits dins la vida, diguem-ne, civil, àmbits de concòrdia. La creació d'aquest bon clima, a mi em pareix que és important, perquè realment el problema que tenim avui en dia greu és que s'està, d'alguna forma, enquistant la societat civil. O sigui, s'està traslladant tot aquest llenguatge, diguem-ne, impúdic, que s'utilitza especialment alguna gent que tenen un llenguatge absolutament despectiu, que és el llenguatge previ a la brega. La violència ve precedida d'una verbalització violenta. Però ells s'estan jugant en aquesta verbalització. I n'hi ha uns altres que a través d'estirar aquest fil pues acaben atacant els musulmans o acaben atacant els emigrants o acaben atacant els dissidents, els que no són com ell. Per tant, aquesta aportació d'un clima de respecte i de d'alguna manera condemnar tot el tipus de confrontació, pues, avui en dia el que hi ha, el que anava a Haren, és la banalització de la violència. I ho estem veient avui en dia com poden matar un amic nostre, que són els israelites, que és amic nostre en el sentit de que són occidentals, que tenen lleis, que tenen tal, se poden permetre el luxe de massacrar a 70.000 persones, o 65.000 persones, nins, tal, tal. I clar, quan hem arribat a aquest punt, vol dir que d'alguna manera ho hem banalitzat, ja no li donem... hi ha una part de la població que és insensible. Quan se demanen com va ser possible que passassin determinades coses, doncs ho estem veient ara. Ells van a Jerusalem, és l'explicació de la banalització aquesta. Jo només duia trens, que no, jo no matava ningú. Senzillament, els trens que s'anaven als crematoris, jo ho organitzava tot, però no tenia... Bueno, per això estem veient com un senyor pot tirar un míssil a una barca que no sap sense aquest tipus de judici ni res i res, i no passa absolutament res. Això, si ho fa un delinqüent conegut i tal, pues, ho podem racionalitzar. Però quan ho fa el president del govern més poderós del món, preocupa't una mica, perquè l'assumpte no va bé.
I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, darrer programa abans de partir de vacances. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. I la música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson and Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Thank you.
Thank you.